No ho sé, amb Anna Ballonesta.
Ai, si sapiguéssiu el que passa en aquestes pauses. Parlem de contractes milionaris i, en fi, de feines extracurriculars, podríem dir. En fi, sí, extraescolars. Anirem acomiadant aquí la tertúlia. Enric Sierra, Isabel Lleuger, Jordi Comilal, l'Eulàlia Soler. Gràcies a tots. Eulàlia, abans d'acomiadar, però... Avui volies dir res, un apunt d'una cosa que has anat a veure aquesta tarda, no?
Un apunt molt ràpid. Un grup d'urbanistes de Barcelona volen posar de relleu que Picasso vivia durant molt temps, dels 13 als 22 anys, va viure a la plaça de la Mercè, a un edifici que ara ja no hi és perquè hi ha la plaça.
Sí.
Llavors, aquests dies, amb motiu de la Mercè, el que han fet és una mena d'instal·lació en què et recreen com era la casa Picasso i com era la vida i com era la casa... on va pintar la majoria d'obres que nosaltres veiem.
A la plaça de la Mercè.
Absolutament, Anna. Mm-hmm. És que és fantàstic. Quan el 81 van tirar tots els edificis a terra per fer la plaça, van tirar a terra la casa de Picasso com si no passés res.
Sense donar-li cap valor,
I ara mateix no hi ha res que expliqui això. Llavors, aquest grup d'urbanistes que tenen el despatx allà al barri han dit, ostres, això ho hem d'explicar millor. I ara aquests dies ho estan explicant a la plaça de la Mercè i em sembla una història deliciosa de llocs per on passem de la ciutat, que han passat grans coses, que han vist grans artistes i grans famosos fer bestialitats i, en canvi, doncs, a vegades perdem la memòria, no? I estem intentant recuperar-la. Molt interessant, la veritat.
On es pot buscar aquesta informació? Hi ha alguna adreça o algun nom que
puguin... Sí, la Mercè de Picasso.
La Mercè de Picasso.
La Mercè de Picasso, no sé si és .cat o .com, però sí.
Doncs queda dit. La gent que hi estigui interessada doncs pot fer referència a aquest nom que ens deia ara l'Eulàlia i recuperar aquesta part de història que, malauradament, doncs a vegades, sense pensar-ho gaire, es tira avall i es perd. Gràcies a tots quatre. Que vagi molt bé. Fins la setmana que ve. Actualitzem la informació. Pep Tormos, bona nit. Què és el més destacat a aquesta hora?
Doncs que demà al migdia arrenca el debat d'investidura d'Alberto Núñez Feijóo al Congrés i a hores d'ara tot apunta que el líder del PP no aconseguirà reunir els vots necessaris per ser president d'Espanya. Els partits ja assumeixen que fracassarà. Des de Sumar consideren la sessió de demà una farsa i demanen centrar-se en la possible investidura de Pedro Sánchez. El portaveu del partit, Ernest Urtasun, insisteix en ser discret en les converses, tant amb Esquerra i Junts, però ja avança que el referèndum no està sobre la taula de negociació, que treballen ara com ara, només amb l'amnistia. Ho ha dit en una entrevista al 9C de RAC1.
De cara a l'investidura, el que estem negociant i posant damunt de la taula com a de forma prioritària és la qüestió de l'amnistia. Després, evidentment, entenem perfectament que cadascú expressi les seves posicions de màxims i que Junts i Esquerra Republicana segueixin reclamant el referèndum. Òbviament, estem en el seu dret de fer-ho, però nosaltres en aquest moment el que estem negociant, tothom ho sap, és un marc d'amnistia, que és el que és prioritari de cara a l'investidura.
I en paral·lel al Congrés, al Parlament, demà al matí comença el debat de política general en què Pere Aragonès centrarà bona part del seu discurs a parlar del referèndum.
D'altra banda, el Departament de Salut que començarà a vacunar demà els usuaris de les residències de gent gran.
I per tercer any consecutiu rebran simultàniament la protecció del Covid i de la grip. En total hi ha gairebé 60.000 persones que viuen en residències. La conselleria preveu immunitzar-ne almenys el 75% en les properes 3 setmanes. També faran la campanya centres de persones amb discapacitat. Per començar oficialment aquesta la campanya, Salut ha tornat a escollir la residència Feixa Llarga de l'Hospitalet. És el centre on hi viu la Josefa Pérez, que va ser la primera catalana a rebre la vacuna del Covid al desembre del 2020. La resta de col·lectius de risc podran començar a rebre les dosis a partir del 16 d'octubre.
I atenció, això, ha caigut un altre arbre a Barcelona, ara en un parc infantil, en un barri del Clot.
Ha passat aquesta tarda quan l'arbre de grans dimensions s'ha desplomat en una zona verda molt propera a dues escoles del barri, la d'Octavio Paz i la dels jesuïtes del Clot. Un incident sense ferits, l'exemplar ha caigut al costat d'un banc i s'ha endut part d'unes tanques de fusta. L'episodi arriba després de diverses caigudes d'arbres i després que l'Ajuntament també hagi decidit talar centenars de palmeres. L'incident més greu va ser, recordem, al Raval, a principis d'agost, quan una noia va morir després que li caigués sobre una palmera.
Déu-n'hi-do. I aquesta hora arrenca el piro musical de la Mercè.
És l'acte que posa punt final a les festes a Barcelona. L'espectacle pirotècnic, que durarà 25 minuts, cremarà més de 1.000 quilos de pólvora. Posa punt final, com dèiem, a aquestes festes.
Des de l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona, ja seguint-ho el Cesc Giró. Cesc, bona nit.
Bona nit, doncs, al cel de Montjuïc. Ja s'estan enlairant els primers coets d'aquest piromusical, d'un total de 15.000 fets que jugaran amb la música, les llums i les flamarades que supleixen aquest any l'efecte icònic de les fonts de Montjuïc tancada per la sequera. El film musical, el sentiu de fons, aquest any també té un component especial. El son ha seleccionat una cinquantena de temes per celebrar els 30 anys de vida del festival. Cançons de Batllà, Rosalia, Daft Punk o Pet Shop Boys. També es farà un homenatge a l'autor de la banda sonora dels Jocs Olímpics de Barcelona del 1992.
Gràcies, Cesc. Bona nit.
Bona nit.
I des d'aquí, des de l'estudi de RAC1, que també estem veient en directe aquest piro musical, just quan hem començat amb el Cesc, hem començat també a veure els primers focs artificials. En fi, els esports, Aleix Pariser, bona nit.
Hola, bona nit.
De què parlareu avui al Tu diràs?
Mira, estarem pendents del final del partit de l'Espanyol. El descans està perdent 1-0, l'Espanyol, al camp del Tenerife, en aquest partit que completa la jornada de segona divisió, a veure si ho aixeca el conjunt blanquivelau a la segona part. Farem consell del Tu diràs avui amb Santi Nolla i amb Toni Bassas per repassar el més destacat del cap de setmana. I després tertúlia amb Fernando Polo, Lluís Carrasco i David Bernabéu. Anirem a Girona per felicitar-los per aquest inici de temporada. Anirem a Madrid per saber com s'ha viscut l'endemà de la derrota del Madrid en el derbi contra l'Atlético. I hem de fer la prèvia, escoltant Xavi i també Javier Aguirre, del Mallorca-Barça, que demà comença una nova jornada de Lliga amb aquest partit del Barça per mantenir-se al capdavant de la classificació.
Doncs escoltem a partir de 11:45, com sempre. Gràcies, Aleix. Bona nit.
Fins ara.
I el temps amb l'Abel Carà. L'Abel, bona nit de nou.
Bona nit.
Pujaran o què, les temperatures?
Han de pujar les temperatures diurnes, si més no. Demà serà més fàcil a l'interior de Catalunya acostar-nos a arribar als 30 graus. Avui hem arribat en alguns sectors de Ponent, cap al Segrià, a la Conca de Tremp. Demà serà més fàcil, això, acostar-nos a arribar als 30 a l'interior i també passar als 25 a la costa i acostar-nos també potser als 30 en alguns casos, un dia bàsicament assolellat, tot i que a primeres hores amb boires, boirines, en planes interiors. També pot haver-hi alguns núvols baixos en sectors de la costa, del prelitoral, que aniran desfent-se. Un dia tranquil i una setmana, la que hem començat avui, tranquil·la, en què, sí, que continuarem amb aquest contrast clar de temperatures que comentàvem al principi del programa. Nits, matinades, doncs, de tardor, com cal, però en canvi de dia temperatures no hi ha més altes del que toca en molts casos. Demà, brigadets de bon matí, mania curta al migdia.
Fins demà, Abel, que vagi bé.
Fins demà, bona nit.
Les 10 i 7 minuts, fem una pausa i quan tornem, ja ho sabeu que els dilluns és dia de No s'ha parlat prou, però avui estrenem nova parella. De seguida us la presentem.
No ho sé, amb Anna Ballonesti.
A CaixaBank sabem que acompanyar-te és estar amb tu sempre que ho necessitis. I com que volem que protegeixis el més important, et mantenim el preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma Securitas Direct sense pujades durant 3 anys. Informa't en la teva oficina o a caixabank.cat.
CaixaBank, tu i jo, nosaltres. S'aplica les assegurances MyBox. Si et vols canviar un aprenentatge immersiu, millorar la teva competitivitat de cara al mercat laboral o canviar una experiència acadèmica que prioritzi la part pràctica, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi amb els nostres màsters i MBAs. EAE Business School. We make it happen.
Aquest any 100. El proper 26 de novembre l'Allianz Jan Boeing arriba a la seva edició número 100. Corre i inscriu-t'hi a janboeing.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic. Amb el patrocini principal d'Allianz, avituallament oficial d'Aigües de Barcelona, i amb el patrocini de CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone YoPro, Free Rabbit, Hyundai, Solideo i Barta.
Avui el temps portarà un nou anticicló que caurà amb força sobre els tallers Rodi Motor Services en forma d'oferta en pneumàtics econòmics. Perquè fins al 30 de setembre, si compres pneumàtics econòmics, fins a 20 euros de descompte et cauran del cel. Localitza el teu taller Rodi més proper i gaudeix del teu descompte en pneumàtics econòmics. Recorda que 20 euros de descompte et cauran del cel. Rodi Motor Services. Motor de confiança.
Preparats? Llestos?
Ja!
RAC 1, amb el patrocini del Patronat Municipal de Turisme de Salou.
CaixaBank.
FIAC Assegurances.
I Torrons Vicenç.
Us convida a participar a la 8a cursa de RAC 1 a Salou.
És el diumenge 15 d'octubre.
I és per tots els públics.
Buah, són només 5 quilòmetres.
Ben a prop del mar i pels llocs més emblemàtics de Salou.
Nenes, apunteu-vos-hi.
Trobareu tota la informació al web de RAC 1 i a la cursa de RAC1.cat.
I si voleu també, podeu deixar comentaris i opinions amb l'etiqueta Cursa RAC 1.
Fent cursa, tots som u.
Amb la col·laboració de Crit Ràdio,
Medplaya.com,
Bermuts Miró
i Vicenç Esport.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
No ho sé, amb Anna Ballonesta.
Les 10 i gairebé 10 minuts. Ué, hem dit abans d'anar a la pausa de publicitat, avui, com és dilluns, tots els dilluns toca No s'ha parlat prou, però avui s'estrena una parella nova, són la Clara Caraltó, professora i escriptora. Com estàs, Clara?
Bona nit. Molt bé, molt contenta des d'aquí, bona nit.
Mira, i el Pep Antoni Roig, també escriptor i creatiu audiovisual, què tal? Com estàs, Pep?
Bona nit.
Mira, gràcies. Tenim el piro musical de fons avui, no sé si ho heu vist, tenim vistes, el Pep li queden d'esquena, però la...
jo ho veig perfecte.
Just de cara, i allà tenim la televisió, però vaja, que em sembla que no heu vingut precisament a...
Quina manera de votar.
Mira, el piro musical, però home, jo és que de tant a la pausa de publicitat he dit, ai, mira, no l'estem, ens l'estem perdent, que realment aquest piro musical d'avui pintava molt bé amb aquesta tria que ha fet el sònar, però vaja, no el sentim, però el veurem de fons. Però, com dèiem, no hem vingut a parlar d'això avui. Clara, començaràs tu amb el primer tema del no s'ha parlat prou. De què no s'ha parlat prou?
No s'ha parlat prou de quan fas veure que no veus algú.
Uf.
A veure, parlem-ne d'això, jo crec que n'hem de parlar. Jo us he dit que ho faig a vegades i després sempre em sento malament perquè pot semblar que és una pràctica que té un punt de maldat, no? Tot i que sovint penso que ho fem, doncs, per timidesa, a vegades per falta de temps, no? Mm-hmm. Per incomoditat, per pressa, i sobretot reconeguem-ho per mandra. Normalment ho fas amb gent que no coneixes gaire i amb qui, per tant, et trobaràs forçant una mica la conversa, que aquest és un altre tema del qual no s'ha parlat prou. Que difícil, aquelles converses amb algú que no coneixes gaire o que no recordes com es diu.
Ui.
O que no saps de què coneixes i que, per tant, no saps quin és el vincle.
Això encara m'inquieta més a mi, eh? De dir, ai, és que el
molt
conec,
inquieta.
Però ara mateix no, ai,
ara
si tu...
Intentes allò que et vingui tant.
I aquella tècnica pel nom, no?, que diuen, que li preguntes, ai, és que no me'n recordo com et deies, i si et diu el nom, dius, no, el nom ja ho sé, el cognom, volia dir.
Ah,
i si et diu el
aquesta.
Cognom, dius, no, home, no, d'això ja ho sé, el que no me'n recordava era del nom.
Ah,
llavors
veus?
Tens el nom complet.
És bo. Total, quan fas veure que no veus algú és per evitar aquestes converses buides que no porten enlloc. Ei, què tal per aquí? Bé, mira, i tu bé? També.
Aquella, tot bé, aquella cosa, tot sempre bé.
Tot bé, no t'explica res més, no? La situació és la següent, jo l'he intentat disseccionar. Tu detectes la persona a la qual decideixes que faràs veure que no veus, val? És molt important tenir clar que no pots trigar gaire a prendre la decisió de si ho faràs o no. Has de ser molt ràpid, no pots dubtar, perquè si dubtes l'altra persona et veu.
I això,
claríssim.
És que m'estic imaginant situacions que passa això,
eh? El pitjor lloc on passa això és a l'estació de tren, a les Sants o a la plaça Catalunya, quan l'altra persona, en el nostre cas, va a direcció a Vilafranca,
sí.
I tu la veus a l'estació i dius si la saludo, m'esperen.
Totalment.
59 minuts, si la Renfe vol, d'estar amb ella.
Jo és quan més ho he fet, agafant el tren i fugint cap a altres vagons, com si els altres vagons regalessin alguna cosa, perquè per no haver de tenir una conversa a l'estació.
A vegades tens ganes d'anar a Massanet Massanes, Carles.
Totalment. Total, deia, has de ser molt ràpid, no? I llavors, quan decideixes que sí que ho faràs, has de desplegar les teves capacitats interpretatives. Pots agafar el mòbil, sempre és una bona opció,
sí.
Fins i tot...
Les ulleres de sol...
Exacte, fins i tot pots fingir una trucada, no? Després, si no vols agafar el mòbil, doncs pots mirar molt intensament cap a una altra banda, com si busquessis un carrer, com si busquessis algú, aquí has de ser una mica
com
més
bo. Com si estiguessis pensant fortament en alguna cosa,
en alguna
no?
altra cosa. I la tercera, i aquesta m'encanta, és si vas amb gent i els has de demanar que siguin còmplices de la teva maldat, i els has de dir, parleu-me, si us plau. Sí, que hi ha una persona que no vull saludar. Llavors has de fingir que estàs tan interessat pel que t'estan dient que no veus res ni ningú. Repeteixo, has de ser subtil, has de ser natural i has de ser molt ràpid.
Clar, el risc que corres aquí, no? Que tu hi hagis pres aquesta decisió, que la teva interpretació sigui increïble i que algú et piqui per l'esquena.
Digui, ei, totalment.
Ei, que no l'has vist.
Totalment, no? Perquè clar, quan fas veure que no veus algú, poden passar diverses coses.
A veure, sí.
La primera és que realment l'altra persona no et vegi, perfecte, és el que volies, endavant. Llavors, sents aquell triomf una mica cruel, és veritat, eh? Però endavant. La segona cosa, que pot passar és que s'estableix una mena de pacte implícit i estrany en què l'altra persona t'hagi vist, però també faci veure que no et veu.
Exacte, aquesta és la... Bueno, no, anava a dir la millor, no, la millor és que no t'hagi vist. Però la segona millor opció és...
És molt noble.
Tots dos sabem
molt...
que ens hem vist, però
hem fet
farem veure
que no.
És
molt interessant, has de plantejar per què fa veure que no et veu, no? Una mica com tu, però és com aquesta casualitat de l'univers, de tots dos hem fet el mateix objectiu perfecte. I la millor de totes, que és la que deies tu, és quan l'altra persona realment ha cregut que tu no el veies, bravo, ho has fet molt bé, has sigut molt bon actor, però llavors se t'acosta, ve fins a tu per saludar-te. I llavors has de ser molt bon actor, has de ser brillant.
Home,
no t'havia vist! Llavors et sents la pitjor persona del món, veus que la gent fa el que ha de fer, ser amable, no té tantes històries al cap, bé, et saluda, dues frases, pim-pam, i tot perfecte.
Clara, corres el risc, això, explicant-ho per la ràdio, que ara la gent que et trobis o que no et trobis sabrà una mica com
potser
actues.
Totalment d'acord.
T'analitzi a veure si estàs fent el paper o estàs allà amb uns amics que et dius que et parlin o...
Clar, a mi a vegades m'ha semblat intuir que algú ha fet veure que no em veu i fa una mica de mal, és veritat. No sap una mica de greu, penses, ai, no? Però sí, sobretot...
Però hi ha situacions, ara ho dèiem, no? Hi ha situacions que s'entén que algú dius... Mira, doncs no passa res, és veritat, has fet veure que no em veies, però a mi en aquestes circumstàncies també em va bé que no m'hagis vist, sobretot en aquestes, en això que dèieu de pujar al tren, no sé si vosaltres passava tornant de la uni moltes vegades, no?, que trobaves algú que anava al mateix, que saps que va al mateix lloc que tu, que coneixes però no coneixes prou com per mantenir una conversa d'una hora, i és en aquests moments
totalment.
Que dius...
Jo és quan més ho he fet a la vida, sobretot quan agafa el tren al matí per anar a la universitat molt d'hora. Jo sóc d'aquesta gent que al matí vaig lenta, lentíssima, malhumorada, tot, i era com, no em veig capaç d'aguantar una hora de conversa. I ara he recordat que tinc una amiga que ho deia directament als matins al tren. Ah. Mira, no és res personal, vull dormir,
doncs
m'asseuré per allà sola.
Segurament és molt més honest.
Molt més honest i no fas veure coses.
A vegades també passa perquè a mi em passava quan agafava el tren que volia llegir i a vegades m'havia arribat a comprar un llibre a la Catalunya quan existia abans d'agafar el tren i just baixaves de l'andana amb el llibre per encetar i trobaves un conegut que et venia a saludar i pensaves, que un d'en, ara vull llegir. I va força bé tenir un ordinador portàtil, perquè hi ha el truc de, obres el portàtil, perdó, he de fer feina. I l'altra persona automàticament...
Clar, perquè sí, si l'excusa és fer feina, tothom és com que ho entén, no? Va, l'ha de fer feina. Però si és oci, com llegir un llibre...
No s'entén tant.
Ja, no, com prioritzes llegir un llibre per davant de xerrar amb mi, no? No s'acaba d'entendre, no sé. Tu, Pep, fas pinta de ser dels que fa veure que no veu la gent sovint.
Doncs...
Sí, reconeguem-ho aquí.
A mi m'agrada moltíssim conèixer desconeguts.
Ah!
Però fa, no, és veritat, vull dir, converses absurdes...
Desconeguts, sí, però mig coneguts?
Exacte, no, mig coneguts costa més...
Aquests són els que fan mandra.
Perquè si coneixes l'altra persona i et fa mandra, hi ha gent que fa mandra. O sigui, hi ha una mesura per mesurar la mandra de la gent, que és... Quanta estona de tren aguantaries amb aquesta persona? O sigui, arribaries fins a Portbou amb aquesta persona?
A mi no és tant la mandra de la gent com la mandra de la conversa. O sigui, forçar-la, estirar-la, allargar-la... No m'interesses tant, no sé, saps? És
aquesta
cosa.
I he de reconèixer que hi ha hagut vegades que, per les circumstàncies que siguin, m'he vist forçada a fer veure que no veia algú... I després m'ha sabut greu i he pensat, ai, si l'altra persona m'ha vist... Sí. I he acabat enviant un missatge.
Oh,
de, ai, em sembla que eres tu, però en aquell moment no ho tenia, i no sé si això ho arregla o no, encara ho espatlla més.
És que al final és pitjor, com et sents després de dir ai, que no pas el moment de dir va, dos minuts de conversa i ho solucionem i ja
jo
està.
He tingut aquest sentiment de culpa, però no he arribat
no
a exercir el perdó.
Això però ja requereix un extra, no?, de dir, va, i ara què dic perquè no sembli que no l'he volgut veure, però trobi una excusa prou bona que sigui creïble, no?, perquè no t'he vist en aquell moment o no ho tenia clar o tenia molta pressa
és
o...
Curiós perquè després a mi em passa, això sí que ho reconec obertament, fora de les fronteres catalanes, diguéssim, sóc un gran saludador de catalans,
dels que t'acostes quan parlen català, no? Jo, vols que et faci una fotografia?
Jo estic passejant per París i sento dues persones parlant català a l'autobús i m'assec al costat i bueno,
ets d'aquests, eh? Jo
cada vegada menys, mira, abans sí, però aquest estiu per exemple, que no he anat precisament a prop, he trobat catalans i he fet veure que no parlava en cap cas.
És una bona manera.
Perquè és això, perquè dius, te'ls trobes i què, i ara t'he d'explicar la meva vida, t'he de dir qui sóc, qui ets, i si això, si estàs en un tren o en una andana i tens un trajecte de mitja hora, potser no tinc tantes coses a explicar. Tu sí, eh? Tu d'aquí treus històries,
jo,
no?
Sí, és que jo tinc curiositat per l'ésser humà i si és català més, em sembla.
En fi, molt bon tema aquest, perquè em sembla que qui més, qui menys, qui dic, no? Jo crec que menteix.
Jo també ho crec.
Si ha trobat alguna vegada.
També passa a la platja, molt.
Home, sí, clar, i un punt d'incomoditat
sobretot
i tot.
Sobretot si vas a nudistes.
Platges properes a casa, i bueno, platges nudistes ja seria una altra història, sí.
Va, què més, Pep, de què no s'ha parlat prou?
Doncs... Jo no faré un tema tan divertit o curiós com el de la Clara, però crec que no s'ha parlat prou de que la Verema 2023, que acaba d'acabar, ha estat desastrosa.
Oh.
Sí, vinc amb un tema una mica tràgic.
No,
però
és així, vull dir...
Quan dic que no s'ha parlat prou, vull dir que segurament els mitjans, algun mitjà, alguna coseta n'hagi fet, però... Aviam, la primera pregunta important, us agrada el vi?
Sí.
Vale, doncs us proposo parlar de vi, però d'una altra òptica, perquè he volgut començar així... perquè bé, tant la Clara com jo som del mateix poble.
Això no ho hem dit i potser ho hauríem d'explicar,
sí,
no? No ho havíem pactat.
Un poble de 1.000 habitants amb dos pallos asseguts a la taula.
Vull dir, vosaltres us coneixeu des de petits, no?
Sí, de tota la vida.
De tota la vida, literal.
Sou amics, de moment, no? Podríem dir?
Sí.
Sí, no, que no hi hagi...
De moment i...
Crec que aquesta secció no ho espatlli,
per l'eternitat. Sí, sí, som del Pla del Penedès, tots dos.
Del Pla del Penedès.
I crec que sí, però ara m'ho diràs, Clara. Jo crec que en una altra vida vam anar a collir raïm. Jo hi vaig anar, jo diria que tu també.
Perquè... Junts hi vau anar?
No.
Junts no.
Per empreses diferents.
Bueno, empreses...
Exacte. Famílies diferents.
Sí, però jo vaig fer allò d'anar-hi un dia o dos,
no.
Com per provar l'experiència i ja està.
No, jo hi vaig anar.
No temporada sencera.
Jo hi vaig anar dos anys, temporada sencera, quan tenia 15 i 16 anys. I clar, tot això vam fer abans d'assumir a ser escriptors, no? I jo he de confessar que recomano anar a baramar a tots els somiatruites de 15 anys, amb ínfules d'artista, ja que baramar t'ajuda a aprendre que res a la vida ve regalat i que, malgrat que escriure pugui semblar més guai que deslumar-se davant d'un cep a 40 graus, sense esforç i patiment no hi ha recompensa.
També he de dir que jo hi vaig anar fa dos anys i un matí em vaig tenir prou, eh?
S'ha
de fer la temporada.
Duríssim. Duríssim.
Perquè quan no estàs acostumat,
set,
les mans, l'esquena, passes a primera hora del matí, et mulles per la rosada, tens molt de fred, al migdia et mors de calor, vull dir...
Bueno, jo, fora conyes, de veritat us ho dic, o sigui, crec que...
Amb 15 anys potser sí.
Crec que l'Ateneu Barcelonès s'hauria de plantejar a l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès endur-se'ls un dia a Gandesa, fer una bona classe de baramadors, perquè aniria molt bé per la professió, la del pagès, no la d'escriptor, ja que al final els pagesos, si la cosa segueix així, hauran de buscar-se altres vies per sobreviure. I tot això... bueno, em va venir perquè l'altre dia li vaig enviar un WhatsApp a un dels meus millors amics, que és el Ricard, i ell és un pagès que porta una màquina de collir. I com tots els que treballen en un vehicle de transport, escolta molt la ràdio, és molt fan de RAC1,
sí.
I li vaig dir, Ricard, que la Clara i jo farem una secció RAC1. I li dic, sí, que l'Anna Ballonesta...
Això del vostre poble, també.
Sí. L'Anna Ballonesta m'ha trucat i m'ha dit això, no sé què. I jo li vaig dir que jo aquí vindria a fer el tarambana, però quan li vaig preguntar com li havia anat la barema, perquè és una persona que durant un mes i mig desapareix de les nostres vides perquè no para de collir, em va respondre això.
Doncs la falta de pluja ha fet que d'on collim 10.000 quilos, ara n'hem collit 4.000 en blancs i uns 2.000 en negres. I el preu ha pujat, però no és suficient com per compensar la baixada de producció. Per mi, el més greu són els ceps morts que quedaran, que ja no només afecta aquesta collita, sinó també les futures. I en un sector on el relleu ja és de per si difícil, aquestes situacions fan que els focs joves disposats a incorporar-se no ho facin.
Clar, sí, nosaltres estàvem fent el tema una mica aquí, hi, hi, ha, ha, però és veritat que hi ha moltes famílies que, evidentment, viuen d'això i que cada vegada comença a ser un problema molt més greu, no?
Sí, i... En el cas de l'enguany a sobre, jo quan vaig anar a collir, recordo que vaig començar a finals d'agost per Festa Major de Vilafranca. Segurament la meva àvia, quan era petita, començaven a mitjans de setembre. Enguany la barema ha començat més o menys el 10 d'agost.
Sí, sí.
Per què? Perquè estem en un context de sequera extrema. I cal explicar als oients, per si no ho saben, que el cultiu de la vinya, sí, és un cultiu de secà. Els ceps resisteixen bé a la falta d'aigua, etc, etc. Però, ostres, és que fins i tot els dromedaris també es moren, eh? O sigui, poden estar molt sense beure aigua, però també es moren. I això és el que està passant. És a dir, aquest any, aquesta anyada, és la de menys producció de tots els temps. Està afectada per la manca de pluges, i això es tradueix, per resumir-ho ràpidament, en que els raïms són més petits, pesen menys, i per sort, això no taca la qualitat del vi, però... El que sí que passa és que a nivell de vendre el quilo de producte, clar, vens menys quantitat. Però el quilo de raïm no ha canviat de preu respecte a altres anys. Per tant, no cal ser llicenciat en matemàtiques per arribar a la conclusió que segurament
els guanys, doncs,
aquests guanys no han arribat. I bueno, hi ha dades de que hi ha hagut davallades de producció entre el 30 i el 70%, que és una brutalitat. Llavors... Tot això, bé, ja que vaig decidir parlar d'això, vaig recordar que aquest estiu, anant a la Festa Major de Bot, a la Terra Alta, d'on és un altre amic nostre, jo baixant li vaig enviar un WhatsApp al Francesc Frisac, que és un viticultor de Corbera d'Ebre, que juntament amb son germà tenen un celler meravellós, que es diu Celler Frisac, que ho recomano. Li vaig dir, hòstia, Francesc, estaràs per Bot? I em va dir que no, perquè havia començat la barema, cosa que jo no esperava, i... De fet, la seva nota de veu és bastant explicativa, em va dir el següent.
A veure.
Saps el que és començar l'11 d'agost a collir raïms quan tothom està de vacances? Tu saps el que és baremar en un sol que taula les pedres, ratllant los 44 graus a les 4 de la tarde, que no corria un bri de garbinada. És una passada, això. Fa que després la gent te digui que el viscar, que et digui que el viscar.
Sí, sí. 44 graus, eh?
I després encara trobem el Vicar, però clar, si la producció és més minsa i el preu no canvia, què han de fer, no? Com heu vist, bé, els pagesos sempre es queixen. Sempre es queixen. Mai se n'ha parlat prou de res per ells, no? I deia Josep Pla que protestar i queixar-se era un tret distintiu de qualsevol pagès, però no ho deia com a crítica, ja que passen els anys, fins i tot els segles, i la feina dels que se'n cuiden de cuidar la terra continua sent poc valorada. I, de fet, per acabar, un altre amic meu, el Jordi Hernán, del Celler Pardes, de Torrelavit, em va explicar que la sequera i el canvi climàtic està deixant perplexos fins i tot els propis pagesos, que és un tipus de gent per antonomàsia que sembla que ho sàpiguen tot. Mm-hmm. Doncs no. Per exemple.
I que estan acostumats també a viure situacions, no? Que ara hi ha una empedregada quan just anaves a collir.
Sempre hi ha una
que
desgràcia,
sempre...
sí. Però... jo entenc el seu descontentament amb tot i sobretot em va al·lucinar que em va explicar una cosa que jo no sabia, aviam si vosaltres ho sabeu. Vosaltres sabeu quina varietat és més rústica? El xarel·lo o el macabeu, per exemple?
Ostres, jo més rústica no sé.
Aquesta no us l'esperava.
Què vol dir més rústica?
Doncs resulta que han descobert aquest any que el xarel·lo s'ha cremat. És a dir, el macabeu ha resistit a la calor extrema i el xarel·lo no, i quan sempre havien cregut que era la inversa. Quan s'ha cremat vull dir que s'ha fet una pansa, que no ha resistit a les temperatures i la manca d'aigua, etcètera, etcètera. I el Jordi Hernán, de fet, ha estat tan desesperat, per això abans he dit allò de l'escola d'escriptura, que em va fer una confessió bastant impactant quan li vaig preguntar com veia el futur de la pagesia.
Després de 3 anys seguits de sequera dura, hem acabat amb una sequera encara més dura, i es van aguantant fins que mitjans de juliol va fotre aquell cop de calor, escalorada brutal, que va acabar de rematar. I com això continuï així, em faré potser periodista o però pagès. El Penedès cada dia es complica més per tot plegat.
No sé si periodista és la millor opció, eh?
Ja t'ho he dit.
Si li agrada, sí, però...
És un home masoquista.
Per fer-se ric, no, eh?
Ve d'un estiu duríssim collint després de 40 dies sense parar i el primer que li passa pel cap és dir-me que es vol fer periodista. I, per acabar, vull llegir-vos, si em permeteu, sí, sense esgotar el temps, tot i que crec que ja anem una mica tard.
Encara tenim una mica de marge.
Sí?
Fes.
Doncs... vull llegir-vos el cas d'una persona que no era pagesa, que tenia una feina, com t'ho diria, urbana,
sí,
i que va decidir deixar-ho tot per anar a una zona vitícola i el seu somni va ser fer vi.
I fa uns quants anys, això?
Fa 8 anys, més o menys.
I és una persona que ha arribat al Pla, no?
És una persona que ha arribat al Pla, sí, que ha arribat al nostre poble i que treballa al celler de la Salada, fa vi natural, es diu Anna Serra. I l'altre dia va acabar la barema i va escriure un post de Facebook, Instagram, perdó, que em va deixar bastant flipat i que m'agradaria llegir un breu fragment. I diu el següent, diu: vull definir la barema i no és fàcil, però tenia ganes d'acabar-la. La barema desgasta físicament i emocionalment, et deixa sota mínims, ho dones tot durant molts dies sense parar, et fa plorar molts moments que creus que et falta força per continuar, però aquesta força l'acabes traient d'on sigui. Viu situacions de perill, del risc laboral a la vinya i al celler, alguns accidents els expliques, d'altres potser no, i és un camp de batalla. Però la barema també té moments molt bonics, moments de felicitat, i és una manera de viure que, malgrat tot, t'agrada perquè ho sents, ho estimes, t'identifica, i si ho comparteixes, encara ho gaudeixes més. Dins d'una ampolla de vi hi ha tot això que acabo de llegir i que diu l'Anna. I tant de bo tots els que gaudim bevent vi no ho oblidem.
I malauradament, gent com ella, que en els últims anys pensava que potser era una bona opció, no?, dedicar-se a la pagesia o deixar la ciutat per dedicar-se a això, veurem amb el canvi climàtic com se n'acaba sortint tota aquesta gent, perquè evidentment avui hem parlat de la vinya i de la barema, però també hi ha problemes amb els arbres fruiters i
ho estem veient amb l'oli també.
Sí, sí, sí. Amb uns preus, evidentment, desorbitats de tot plegat. És un problema, jo crec, que molta gent encara no n'és del tot conscient, eh?
Per això he volgut debutar amb aquest No s'ha parlat prou, una mica tràgic, que no ens ha fet somriure massa. Us
no,
demano
però
disculpes,
fer,
però creia que s'havia de fer, perquè sí, sense sector primari no som ningú, i si perdem l'agricultura, perdem part del país, crec.
Clara Caraltó, Pep Antoni Roig, moltíssimes gràcies.
Moltes
espero
gràcies.
Que us hagueu passat bé aquest primer dia.
A
ens
tu.
Veiem d'aquí 15 dies. Que vagi molt bé.
Adéu.
What
Nosaltres ho anem deixant aquí. Abans de donar pas, però, el tu diràs, Pep Tormos, bona nit de nou.
Bona nit.
De què parlarà demà el Basté?
Doncs farà programa especial des de Madrid pel debat d'investidura d'Alberto Núñez Feijóo, que comença el Congrés a les 12 del migdia, i també amb un ull posat al Parlament on arrenca el debat de política general.
Doncs això és tot per avui. Nosaltres hi tornem demà.